La setmana passada us ho explicàvem, concretament el dia 22 de gener, al Supermatí us explicàvem que el càmping Begur ha rebut la certificació Biosphere i esdevé el càmping, el primer càmping d'Europa en obtenir-la. I per saber una mica més sobre què significa tenir aquest reconeixement i per conèixer una mica més en definitiva com funcionen els càmpings de casa nostra, saludem en Joan Carbó, que és el responsable d'aquest càmping Begur, que com dèiem acaba de ser el primer d'Europa en obtenir la certificació Biosphere. Senyor Carbó, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Abans de començar, abans de començar, felicitats pel reconeixement.
Sí, gràcies.
Escolti, quin tipus de guardó és aquest? Què significa? I vaja, per què li han donat al càmping Begur? Quins requisits té perquè hagi pogut rebre'l?
Sí, us explicaré breument. El Biosphere Responsabilitat de Turisme és una marca, és un certificat que distingeix aquelles empreses que compleixen una sèrie de requisits amb el sistema de turisme responsable.
Uh-huh.
A partir d'aquí hi ha un institut que se'n diu, és un ITR, que penja, diguem-ho així, de la UNESCO, que otorga doncs, aquesta certificació d'una manera independent, no? El seu objectiu és l'implementació d'accions i programes per al desenvolupament turístic sostenible,
sí,
en concret a la indústria turística, no? Això és un, el motiu d'aquesta certificació, d'haver tingut aquesta certificació, bàsicament recau en que en un moment determinat doncs, es va donar a conèixer l'existència d'aquesta mateixa, d'una manera universal. O sigui, els criteris que utilitza un EMAS o un ISO o un ISO 9000, etc. Segurament que són diferents a França, que Espanya, que en un altre país del món.
Sí.
Però en aquest cas estem parlant d'una cosa que el penjar de l'UNESCO és a nivell universal, és a dir, els mateixos criteris que hi pot haver-hi a Uruguai o Paraguai, per entendre'ns, són els mateixos que hi ha a Austràlia o Espanya o Itàlia, no? Aleshores, doncs, això és més fàcil, en primer lloc, tenir una unificació d'aquesta idea, i en segon lloc es va donar la casualitat que, d'alguna manera, com que jo ja anava amb aquest plantejament des de fa anys, des que d'alguna manera vaig començar a refundar aquest càmping, tenia una sèrie de criteris que s'ajustaven una mica amb els que demana aquest certificat.
Val, escolti, i perquè, vaja, perquè el càmping Begur sigui mereixedora d'aquest certificat, quines són les característiques? Perquè nosaltres explicàvem ara fa uns dies que el recinte té 90.000 metres quadrats, que això, vaja, a mi em semblen molts metres, no sé si per un càmping és molt poc o és la mitjana, i explicàvem també que al càmping Begur hi ha gairebé 3.500 arbres, però vaja, quines són les característiques que fan del càmping que sigui mereixedor d'aquest reconeixement?
Sí, a veure, les característiques, en primer lloc, en quant a la superfície que digueu, aparentment pot ser una mica gran, però no ho és.
Uh-huh.
Pensem que hi ha càmpings a la província de Girona que estan a la vora de 5 o 6 vegades a la superfície que està mencionada.
Val.
Per tant, és un càmping normal i corrent. Ni és molt gros ni és molt petit, no? El que sí és cert és que la concepció de l'espai en aquestes parcel·les o en aquests serveis que hi ha a dintre el càmping Begur són conceptuats una mica desfogats. M'explico. Qualsevol client, jo tinc molt clar que qualsevol client vingui d'Inglaterra, de França, d'allà on vingui, com va amb un càmping, el que fuig és de l'espai reduït, surt del formigó, surt de l'asfalt, surt de la fresa, surt dels tres, d'això. Aleshores, doncs, nosaltres, com a càmping, li hem de donar tot el contrari. L'hem de relaxar i donar-li un espai suficient que s'hi senti molt, molt còmode. Per altra banda, jo dic que són tres raons les quals ens ha portat a obtenir aquesta certificació i ens a diferència de poder-ho tenir, no? En primer lloc, perquè creiem fermament que s'ha de participar en la preservació del medi. Per aquesta raó, nosaltres l'any passat ja vam posar, conjuntament amb el Consell Comarcal i conjuntament amb l'Ajuntament, vam posar en marxa un pla de gestió dels residus personalitzat a dintre del càmping. Pensi que nosaltres sabrem per colors i demanem als clients que ens ajudin en aquest sentit de separar, de fer la separació de residus, no?
Sí.
A fi i efecte de portar...
Per colors, entenc que és el clàssic verd, blau, groc, eh? I el,
sí,
el marró del rebuig, val.
Sí, això és un pack que donem als clients, un pack de benvinguda, diguem-ho així, acompanyant d'altres coses, que...
Anava a dir, espero que a més els hi donin alguna cosa, algun fulletó, alguna cosa.
Sí, no, hi ha un fulletó, diversos idiomes, que els hi demanem, per què ho fem, els hi expliquem per què ho fem, i a més, doncs, els hi demanem que col·laborin, no?, en aquest sentit. La gran sort és que nosaltres tenim una clientela, o la clientela campista, és molt sensible amb la preservació del medi, no? I per aquesta raó, d'alguna manera, hem tingut la gran sort, doncs, que el mateix client ens ajuda a fer-ho bé, no? Això és un aspecte de tenir en compte i que és d'agrair al client. Per tant, nosaltres hem de donar resposta, no? I aquesta resposta, doncs, amb aquesta certificació, doncs n'és una, no? Per altra banda, doncs, la concessió d'aquests serveis, la concessió dels serveis dintre el càmping, nosaltres preservem al màxim, doncs, l'orografia, la flora existent. Per què? Perquè ja hi era, en primer lloc. No és que l'has implantat, aquests 3.458 arbres, no és que els has implantat, no. Alguns els sí que els hi han implantat, però no tots, no?
Ja.
I bàsicament, doncs, hem de preservar això, els pins, els surs, els alzines, els xifreixos, els lloroners i els llorers que hi ha a dintre, perquè no és que a nosaltres ens agradi, evidentment que a nosaltres ens agradi, ens fa una satisfacció, però no el client també, per tant, doncs, ho hem d'intentar-ho preservar i lluitar, doncs, perquè això sigui així.
Escolti, en un altre ordre de coses, és el càmping, sí. és el càmping el sistema, diguem-ne, d'allotjament turístic més sostenible i més respectuós amb l'entorn?
Jo diria que sí. Algun hotel me pot estirar els orells amb aquesta afirmació tan contundent, no? Però diria que sí, perquè aquesta preservació neix de la situació orogràfica, en primer lloc, neix del concepte del client, que és el que demana i el que nosaltres volem d'oferir, i en segon lloc, com l'espai obert a vinguda desagrada, no?
Yeah.
Per tant, doncs, simplement el que hem de fer nosaltres és adaptar-ho, i ja està. Amb un hotel, potser, doncs, com surt, o amb un apartament, quan surtes a l'habitació, quan surtes a l'apartament, o te'n vas al carrer, o te'n vas a la platja, o te'n vas a un parc urbà. Aquí, quan surtes d'un estudi, d'un bungalop, o d'una tenda de glamping, que ara s'ha posat molt de moda...
Perdona, una tenda de què? De glamping?
Sí, glamping. Glamping és un fenomen que va néixer fa uns quants anys i s'està posant molt de moda aquí. La veritat és que té raons per posar-se de moda, perquè el concepte de glamping és una barreja de càmping i glamour, no?
Ah, amigo.
Aleshores, doncs, sí.
Val.
I és una cosa que s'ha posat de moda, tal com he dit. No, i,
però, disculpi, senyor Carbó, i quina diferència hi ha amb les tendes de glamping que respecte a les de càmping? Què tenen aquestes perquè siguin més glamuroses? Un tocador amb llums o com va això?
Sí, en primer lloc, la construcció és de lona i de fusta, bàsicament, lona i fusta. Són dos elements que donen molt de caliu a l'estada d'un client i normalment tenen una forma, una estructura, doncs, una mica, doncs, n'hi ha que s'assemblen amb els tipis dels indius americans, per entendre's.
Sí, estic veient fotos a Google, semblen més jaimes, diguem-ne, que no pas tendes clàssiques,
sí,
de campanya. Sí,
hi ha de tot, no? Hi ha jaimes, hi ha que estilitzen cap a jaimes, hi ha que estilitzen cap a tipis indies, hi ha diverses coses, no? És qualsevol cosa, qualsevol concepte d'allotjament, que no sigui la clàssica tenda de fibra, per entendre'ns, o de plàstic, i que d'alguna manera, doncs, hi hagi una decoració i un ambient molt relaxant.
Però escolti, jo estic veient tendes d'aquestes amb llits de matrimoni a dins, directament.
Oh, i tant.
Que
no,
que no es dava amb una esterilla i amb un sac de dormir.
No, a veure, la superfície de o el confort no s'ha d'escatimar. Precisament per això li deia, no? Abans aquest càmping vell tenia potser la meitat de la superfície que té ara, per entendre'ns, i en canvi les mateixes parcel·les que té ara. Per què? Perquè s'ha dimensionat d'una manera que el confort s'ha de perseguir, s'ha de donar al client, evidentment.
Carai. Escolti, no sé si em pot desmuntar el mite de que fer turisme de càmping és turisme low cost.
I tant que li puc desmuntar. Miri, començaré per dir-li que Espanya, per entendre, el 5% de la gent que fa vacances va de càmping. Aquest 5%, Alemanya i Holanda, que són els dos països reis, diguem així, doncs, de càmping, sí. Aquest 5% es converteix en un 50%.
Carai, el 50% del turisme alemany va de càmping.
Sí. I el 5% del turisme espanyol va de càmping. Aquesta és una de les diferències abismals que hi ha respecte als costums.
Això ja em perdonarà, però a la pregunta de si el turisme de càmping és turisme low cost, que em digui vostè això i que em posi com a exemple Espanya en comparativa amb Alemanya...
No, càmping, que hi ha sempre hi ha gent que té un poder que es diu més alt i més baix, però no és una cosa que el turisme de càmping doncs és turisme xilacà, ni molt menys.
Escolti, una altra qüestió relacionada també amb tota la situació que viu o que ha viscut, que ha viscut i que està vivint, de fet, i que tot apunta que seguirà vivint el país. No sé, bé, entenc que tota la convulsió política va succeir durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre, que són en principi, suposo, que mesos, diguem-ne, més de no sé si de temporada baixa, però mesos vall per un càmping.
Sí, sí,
la situació política de cares a la propera temporada, vostè nota o té la sensació que pugui afectar-li?
De cap manera. Pensi que nosaltres l'any passat vam tancar el 30 de setembre, ja hi havia aquesta certa moguda quan encara el càmping era obert, i l'any passat va ser un dels millors anys turísticament parlant a nivell de càmping. No? Per altra banda, o per altre costat, nosaltres iniciem les reserves in situ d'un any per l'altre, és a dir, molts dels clients, sobretot holandesos, que marxen cap a casa seva, abans de marxar ja fan la reserva per l'any que ve.
Val.
Per tant, el gruix d'aquestes reserves no es va sentir afectat ni molt menys ni el mes de setembre, ni el mes d'agost, ni el mes d'octubre, i fins avui, les reserves que estem portant, que ara estem en període ple de reserves per l'any que ve, les reserves que estem portant per l'any que ve tenen un increment d'un 7-8%.
Val.
Per tant, no solament no tenim davallada, sinó ans al contrari. Tenim més gent en petició, avui per avui, avui dia 31 de gener. Avui per avui tenim més petició de reserves per l'any que ve que pas l'any passat. I no té res a veure amb el tema de biosfer, perquè el tema de biosfer és un tema que ha sortit avui i ha sortit a nivell de Catalunya, per entendre's les notícies. No han sortit encara aquestes notícies, no les han publicades a Holanda, etcètera. Ja. Per tant, la situació política no ens afecta, i bueno, anem més bé que l'any passat.
Senyor Joan Carbó, responsable del càmping Begú, felicitats una altra vegada per aquesta distinció, per aquest premi a la Biosfer, i gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia.